Hola, Miquel.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, jove. I Joan Ju Pallàs, què tal, Joan Ju?
Hola, bon dia.
Bon dia, doncs mira, ja tenim el Barça campió d'hivern. Què voleu més amb 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid? Què més voleu? Joan Ju Pallàs, què més voleu?
Oi, oi,
després de veure, per cert, un partidàs ahir al Bernabéu, tot sigui dit, eh?
Sí, i a més he vist avui, he fet un repàs de la premsa de Madrid i fan una lectura d'aquest partit molt condescendent amb el Madrid, perquè és veritat que va fer un partit, però m'ha sorprès. O sigui, alabant molt el joc, parlant meravelles del partit i dient que tot es deu a que el porter va ser... En Ramiro va fer un partidàs. I en canvi, les lectures que fem aquí, que és que el Barça va primer a 5 punts, seran segurament, ja m'aventuro, més crítiques amb l'equip que va líder, doncs perquè tenim el paladar aburgesat des de fa molts anys. Afortunadament, jo diria, perquè ser crític en la victòria jo crec que és una bona cosa, el que passa que, clar, ara jo crec que el primer anàlisi, encara que sigui resultadista, és el de destacar que el Barça, que necessitava imperiosament recuperar cert estatus sobretot a la Lliga Espanyola i a Europa, però Europa no ho ha aconseguit, doncs Espanya ho està assolint, amb un camí que és veritat que és molt, molt irregular o massa irregular en el joc. Jo crec que ha tingut puntes de rendiment al Barça de Xavi Hernández molt bons, i com precisament ha ensenyat aquest llistó alt, quan no el mostra i fa partits com els que està fent alguns seguits que han acabat amb 1-0, com contra l'Espanyol, contra el Getafe i el dissabte contra el Girona, doncs deixa com una mica de mal sabor de boca. Jo crec que, suposo que en parlarem, a mi la defensa del Barça, ja ho he dit els últims dilluns, em sembla que dona moltes garanties, que és una defensa que ara mateix és de nivell Champions, i que precisament per això potser el Barça, quan aconsegueix un gol, per inèrcia es refia massa de la defensa i del seu porter, que estan en un gran moment de forma, i jo crec que subratlla el que crec que haurem de parlar, que és que aquí s'ha fitxat malament i s'ha reforçat malament a l'equip a la davantera, i crec que això, amb la baixa de Lewandowski, 3 partits de la Lliga, ha suporat d'una manera molt evident. El Barça té una bona defensa, té un mig del camp que li costa governar els partits quan s'avança en el marcador, però jo crec que és un mig del camp que encara fa goig, però davant no, o sigui, la resposta de l'equip és pobríssima. De fet, les estadístiques diuen que el Barça porta 37 gols a favor, que són molt pocs. 6 en contra és un número que destaca moltíssim, que és, amb un 18 partits és una passada, però 37 a favor són pocs. I jo crec que estan tots concentrats amb Lewandowski, i la resta, que havien d'haver aprofitat l'absència del polac, doncs, per destacar i per dir aquí estem, doncs Rafinha, doncs Ansu Fati, Ferran Torres, que es va autoexpulsar, Rafinha i Ferran Torres són dues inversions molt fortes, més de 100 milions entre els dos, incentius a part. Per tant, aquí hi ha un problema a la davantera.
Segurola.
Bueno, ahora mismo yo creo que el Barça está en una situación en la que los resultados le permiten pensar que le llegará el juego. El juego ya le llegó en la final de la Supercopa, y yo creo que el Barça tiene que medirse con sí mismo. Es decir, la sensación de que el equipo puede jugar bien está, porque ya lo jugó bien y lo jugó frente al Real Madrid, y estuvo no solo a la altura de las expectativas, sino a la idea que se tiene de un muy buen equipo. El problema es que cotidianamente esa relación entre lo que hizo en la final contra el Real Madrid y lo que vemos habitualmente no se compadece. O sea, está muy lejos, y de ahí una sensación, no voy a decir de cierta falsedad, porque los resultados están ahí, pero de que en cualquier momento el Barça, si prosigue en esta línea, puede encontrarse con un problema muy serio, porque no da garantías prácticamente en ninguna función. No es un equipo que está haciendo goles, es el equipo de Europa que tiene resultados de 1-0, no digo de líderes, sino de Europa, que tiene más resultados de 1-0. Es un equipo que no tampoco produce tantas ocasiones de gol. El juego está plano, es como si no empastaran unos con otros todavía, y depende defensivamente. Una defensa que está, yo no diría que tan bien como cree Juanjo, me parece que es un equipo que concedió frente a la Real Sociedad extraordinariamente, contra 11 y contra 10, a pesar de que fue una buena primera parte. Concedió muchísimo cuando le atacó el Girona el otro día, o sea, cada jugada de ataque del Girona era media ocasión de gol, y así sucesivamente. Yo creo que el Barça tiene que despegar de una vez, porque si no, no se va a encontrar ganando, no creo yo que se vaya a encontrar ganando estos partidos tan habitualmente, sobre todo cuando empiece a cargarse el calendario, cuando empieces a tener lesionados. Creo que la lesión de Dembélé es preocupante para el Barça. En este momento Dembélé era una garantía de peligro, de jugador diferente, que es muy importante en un jugador, en un equipo donde casi todos empiezan a parecerse demasiados unos a otros. Y ahora llega el Manchester United, dos partidos, llegan la Copa, veremos con quién le toca al Barça en la, y no da la sensación de pujanza, y esa es la realidad.
Rico.
Doncs mira tu quina casualitat, que quan pitjor sembla que està el Barça, millor sembla que està el Madrid, és el moment de la màxima avantatge del Barça sobre el Madrid. I mira tu quina casualitat que el Barça juga contra la Real Societat i guanya 1-0, el Madrid juga contra la Real Societat i empate 0-0, i el criteri de valoració és absolutament diferent. El dia que va jugar contra el Barça era un equip plegat de lesionats, que són exactament els mateixos lesionats que van jugar ahir a Madrid, però ahir va ser una gran Real i aquí un equip molt mermat per les seves circumstàncies. No tenim el mateix criteri per valorar a Barça i Madrid, i quan el Madrid ha jugat tan malament tantes vegades i ha guanyat tants i tants partits i tants títols, sempre hi havia l'opció de dir però ells guanyen. I això està passant ara aquí, que no dic que sigui cap consol, però és la realitat que també hem de valorar i poder pensar que el marge de maniobra de recuperació del Barça és que d'una vegada per totes la gent que jugui el Barça, en lloc de tenir un comportament apocat, tingui la personalitat de demostrar la seva condició de líder, cosa que no fa. Per què no fa? Perquè és un equip que, des del meu punt de vista, no té caràcter. Té una personalitat camaleònica, amb la pitjor versió de l'expressió. És capaç d'aclimatar-se i de mimetitzar-se amb l'altre equip, i quan pitjor són els altres, pitjor juga el Barça, i quan millor són els altres, millor juga el Barça. Per això, per exemple, li van veure fer una gran final de la Supercopa i l'han vist jugar molt malament a Girona. Per què? Pues perquè li falta el caràcter per imposar-se. I això fa dies que succeeix, i el que és pitjor des del meu punt de vista és que substancialment la frase que ha marcat sempre Xavi per valorar el progrés de l'equip és que fa ja molts mesos que repetia insistentment que el problema del Barça és que pot guanyar qualsevol i perdre qualsevol, i crec que aquesta fase encara el Barça no la té superada. Efectivament pot guanyar a qualsevol i normalment guanya, però també és veritat que l'altre dia va poder perdre Girona.
Sí, veient el partit de l'altre dia efectivament podria haver perdut. És veritat també que el Barça en aquests moments li treu 5 punts amb el Real Madrid, però és clar, veurem què passarà aquesta setmana, perquè recordeu que el dimecres el Barça juga al camp del Betis, dijous el Real Madrid rep a un desemparat València, i és clar, tu agafes els números, clar, la temporada passada, a aquestes altures, el Barça portava 28 punts i era 9è.
Sí.
Clar. I el Barça només, és a dir, amb mal joc, tot el que tu vulguis, el Barça només ha deixat escapar 7 punts aquesta temporada.
I només li han fet 6 gols, que és una...
Clar. No, també té raó el que diu el Juanjo del tema dels gols, no? Que és un equip que... Clar, és que Xavi va acabar el partit de dissabte sense davanters, és a dir, ni Rafinha, ni Ansu...
Són moltes coses, Jordi. Això és... primer una predisposició de l'entrenador a prendre mesures de precaució vist com va el partit, i en segon lloc mesures de planificació. El Barça ha cedit a Memphis, o ha venut, o no sé què ha fet amb Memphis Depay, resumint, l'ha donat a l'Atlético de Madrid, i l'altre dia va jugar 20 minuts, però li hagués pogut donar avui, perquè el Barça sabia que tenia a Lewandowski sancionat i a Ferran sancionat, i que si passava qualsevol cosa amb els davanters, com va passar la lesió de Dembélé, ja només quedava Ansu i Rafinha, i com que donat que Rafinha no dona peu amb bola i l'Ansu tampoc acaba de despegar, què passa? Pues passa que has d'anar al camp del Girona i amb un resultat tan ajustat has d'acabar el partit sense cap davanter, i el que tens al davanter, que podria sortir a la banqueta, és un juvenil que, pel que sigui, el Xavi no vol traure en aquell moment. Però la realitat és aquesta, que és la realitat de la lesió de Dembélé. Per què preocupa la lesió de Dembélé? Pues bàsicament perquè els que han de jugar a la seva demarcació, Rafinha i Ferran, encara és hora que facin un bon partit.
El Barça, hem de recordar que comença la temporada amb un determinat número de jugadors, la plantilla, i que aquest hivern pot produir-se la circumstància que perdi tres jugadors, ja n'ha perdut dos, que són Gerard Piqué i Memphis Depay, i és probable o possible que Bellerín també marxi. No és segur, però podria passar. Xavi adopta aquesta posició d'home de club, que és entendre la circumstància des del club, però avui, per exemple, l'Anaïs Martí a La Vanguardia parlava de que el Xavi ja havia demanat recuperar Abde, circumstància que ara s'agreuja perquè això ja ho va demanar abans de que Dembélé es lesionés. Si Rafinha i Ferran Torres haguessin estat a l'alçada de la seva inversió, segurament això no seria un problema, però com sí que estan per sota de les circumstàncies, de les expectatives, i han costat els diners que han costat, aquest argument de dir que som víctimes de la normativa de la Lliga i per això no podem portar gent o recuperar gent, home, queda una mica, entre cometes, en dubte, perquè potser si haguessis fet unes inversions diferents, això no t'estaria passant. Jo crec que hi ha una descoordinació entre el discurs que Xavi... que és un discurs que ell està convençut de poder assolir. De fet, li ha passat. El Barça ha jugat bé, i fins i tot molt bé en alguns partits, però la realitat desmenteix aquest discurs, almenys en certa regularitat. Jo crec que... Bueno, és com la Marie Kondo aquesta que va fer un llibre dient que es podia ordenar tot i tal, i ara ha tingut tres fills i es veu que no pot ordenar res.
No, se't desmarca tot.
Exacte. Doncs al final tu, abans d'entrar i ser entrenador del Barça, t'imagines que tot serà més fàcil del que sembla, que tu arribaràs allà i podràs fer i aspirar a complir la fantasia que el teu cap... fa quan vols entrenar al Barça, i un cop entres allà dins, doncs no resulta tan fàcil, perquè els nens, diguem que t'ho desordenen tot. Alguns ho fan bé, altres no tant, i això és el que està passant una mica amb el Barça.
Segurola.
Creo que febrero va a ser un mes trascendental para el Barça. Nos va a medir, uno, su capacidad de juego cuando mezcle ya definitivamente la Liga, que es muy importante el colchón de puntos que tiene. Es decir, si no estás a tu máximo rendimiento, pero tienes 5 puntos de ventaja, las explicaciones futbolísticas son importantes, pero las explicaciones psicológicas también. Y los equipos empiezan a sentirse fuertes y muchas veces dan con la tecla cuando se sienten, no están de perseguidores, sino se sienten perseguidos y con una ventaja apreciable. Son un partido y medio, por lo menos, y esto no de ventaja sobre el Madrid, por lo tanto eso psicológicamente es importante. Pero estamos hablando de un equipo que parece reducido en número, es decir, es una plantilla disminuida, es una plantilla que ya ha jugado muchos partidos en enero y que va a jugar varios de los más importantes del campeonato en febrero. Por ejemplo, dos partidos contra el Manchester United, que de alguna manera es un equipo que se quiere mirar en el Barça como el Barça con el Manchester United, no en la Copa Europa, que es donde debería, en la Europa League. Y son dos instituciones potentísimas, y esta es una eliminatoria de gran prestigio que exige algo más que pasarla. Exige pasarla prácticamente de manera indiscutida, porque si no los dos proyectos se tambalearán un poco. En segundo lugar, viene el Barça tiene que jugar, al jugar a la Europa League, juega una eliminatoria más que la gente que está en la Champions. Es decir, hay más partidos a lo largo de la temporada. Y vemos que como que empieza a haber una especie de falta de recursos, ¿no? Entre que hay menos gente en la plantilla. Dos, habiendo menos gente en la plantilla, hay algunos que no acaban de chutar, que no acaban de estar a la altura de lo que se espera. Digamos que el Barça está muy comprimido y tiene que hacer frente a un carrusel de partidos, incluido, veremos qué sorteo, el sorteo que se va a celebrar hoy. No, si le toca con el Real Madrid, ni te digo, ya serían prácticamente en un mes dos partidazos tremendos de una exigencia física y mental enorme, más el Manchester, más la Copa, más el partido aplazado. Veremos cómo digiero, el Barça. Creo que es en un mes que nos dirá exactamente cuál es la medida del Barça.
11 i 16 minuts. Alguna cosa més voleu dir?
No, que això és un no parar, que 5 punts és un avantatge confortable, com acaba d'explicar el Santi, però que d'un dia per l'altre pot canviar i quedar reduïda a menys de la meitat. Per tant, el Barça ha de jugar cada partit com si fos l'últim.
Per cert, una última qüestió pel Segurola, Santi, que és: m'ha sorprès molt les declaracions de Gil Marín la setmana passada, però molt, que a través d'aquell comunicat, molt, dic que ens sorprenen perquè o és una cortina de fum, tenint en compte que l'Atlètic ja no pot aspirar res, ni a la Lliga, ni a la Champions, ni a la Copa, o és perquè realment pensa el que diu.
Bueno, a mí me parece que es extralimitado, sinceramente. Me parece que el asunto Ceballos, puedes pensar que fue que pudo haber una segunda tarjeta, pero lo que le tendría que preguntar a Savic, que se hace expulsar en el partido, es por qué hace esa estupidez con Vinicius, que no tenía ningún sentido, y deja al Atlético de Madrid con 10. Me parece que el Atlético de Madrid, hablas de cortina de humo, creo que la hay, y también creo que está volviendo a esa condición que, si algo me gustó o me ha gustado de Simeone como entrenador, es que le quitó la condición de pupas, esa condición de eterno quejoso, masoquista, pero me parece que vuelven a lo mismo. O sea, me parece que es un discurso, yo diría que hasta ridículo en una institución como el Atlético de Madrid.
En fi, son las 11:18. Recordeu, aquesta setmana, dimecres, Betis-Barça a les 9 de la nit, dijous, Real Madrid-València a les 9 de la nit, són dos partits endarrerits per culpa de la Supercopa d'Espanya, que es va jugar a l'Aràbia Saudita, per tant han de recuperar els quatre equips que la van jugar, és a dir, Betis-Barça, Madrid i València, aquell partit pendent. Dissabte a les 2 del migdia, Espanyol o Sassuna, pendents de l'Espanyol, aviam què diuen els companys dels serveis de la redacció d'esports sobre si acabarà fitxant Denis Suárez o no.
Ja és a Barcelona, no?
Ja és a Barcelona, per tant, jo crec que sí. I diumenge, Mallorca-Real Madrid a les 2 del migdia, Girona-València a 4:45 de la tarda i Barça-Sevilla, ojo, Barça-Sevilla a les 9 de la nit. Dic ojo perquè jo del Sevilla hi ha un moment que ha de fer un clec. I em fa una espor aquest tipus de partits. Dius, el dia, aviam qui és l'equip que li fa fer el clec. Pues veurem. En fi,
Rico, i la Copa, Pallas. No te olvides de la Copa la setmana que viene.
És l'altra setmana, la Copa, ja?
Bueno, hi ha el Mundial de Clubs que ha de jugar al Madrid i això condiciona molt els emparellaments.
És que és bestial, el calendari és terrorífic.
Sí, sí. No,
el calendari és terrorífic, sí, sí. És una bogeria. En fi, gràcies a tots tres i d'aquí, vaja, la setmana que és setmana més. Gràcies, Miguel Rico, Santi Segurola, Joan Jopallàs.
Passa bé. Adéu.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Ai, aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, dona't molta vida!
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, por el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Sempre menges el mateix per no gastar tant? No tens excusa, perquè a La Sirena trobaràs una gran selecció de productes variats amb un 40% de descompte en la segona unitat. Millor congelat, millor La Sirena.
Soc en Manel de Carglass. Amb les gelades, l'aigua que s'acumula a l'interior d'un impacte es pot congelar i escardar el parabrisa. Per això, amb les gelades no te la juguis. Si tens un impacte, demana cita a Carglass Pones i en 30 minuts t'ho arreglem.
Carglass canvia, Carglass repara.
Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Mons Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Pijames, fabricació pròpia home i dona, abans des de 49,95 euros, ara només des de 19,95. I pijames, fabricació pròpia infantils des de 9,95 euros. Vine a les segones rebaixes de Mons Interiors. A les nostres 27 botigues i a monsinteriors.com.
Comença 2023 viatjant amb tren d'alta velocitat. Arriben les fletxes vermelles d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per totes les seves destinacions. Troba les teves fletxes vermelles a la teva agència de viatges al Corte Inglés i viatja tantes vegades com vulguis aquest 2023. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 5 de febrer. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
La fiesta terminó, Ivan.
Sí, Calderón el 1960 va entrar a formar part d'un quartet de jazz. El 68 va publicar el seu primer disc i amb el que va guanyar el premi, on d'aquest èxit es va convertir en l'arranjador per a diverses cançons de Nino Rabo.
Perquè la ràdio és així.
Que fuerte, que fuerte!
11:25. Arrenca la setmana perquè el festival Benidorm Fest escollí la cançó que representarà Ràdio i Televisió Espanyola al pròxim festival d'Eurovisió. Hi ha 18 candidats, 4 dels quals són catalans. Avui al Món a RAC1 volem parlar amb tots ells en una edició marcada per la polèmica elecció de l'any passat i per l'èxit de Chanel a Eurovisió. A aquesta hora saludem a Vico, bon dia.
Bon dia, què tal?
Alfred García, aquí molt bé. Hola, Alfred García, bon dia.
Ui. Hola, bon dia.
Bon dia. I a Xaron també, bon dia, Xaron.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé. I l'Albert Sort, del Siderland. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Bueno, estàs en fase de gaudir, Albert, o de patir més, ara?
Home, ahir va ser un dia una mica de patir, perquè vam tenir l'assaig, diguem, més important. També hi havia tot això de l'alfombra naranja, i va ser un dia molt intens i vam acabar molt tard. Crec que la Vico i l'Alfred també van acabar tardíssim, i va ser intens i dur, però avui potser una mica més relaxats veient el que ja vam veure ahir, per tant, hi ha una mica menys destensats, tot i que encara el més gros ha d'arribar.
Aviam, Alfred, tu que ets ja ets un veterano de la guerra del Vietnam, estàs en fase de gaudir o de patir?
No, jo porto una fase de gaudir ja de fa molt temps, vull dir que res em para pel gaudir, però sí, és veritat que l'Alfred García avui no ha dormit, ha agafat un vol a les 5 del matí, va acabar d'assajar a les 2, va haver...
Ui, se'ns ha tallat. A veure si ho podem recuperar. I tu, Vico, ho estàs gaudint o estàs patint?
Jo, depèn del dia, la veritat. O sigui, ah, hi ha dies que estic més tranquil·la i dies que veig que s'apropa el moment i em poso més nerviosa, però bueno, en general amb ganes de que arribi ja el moment.
I tu, Xaron?
Doncs jo la veritat és que pujar-me a un escenari a actuar és una cosa que a mi m'encanta, ho disfruto moltíssim, i l'únic que passa és que em preocupo quan, perquè amb aquests freds jo acostumo a enganxar-me molt, i fixa't que estic una mica amb la veu així com tapada, sí, perquè encara estic traient mucositat, així que espero estar estupenda per demà, però és l'únic que em preocupa una mica realment.
Xaron, a quina hora vas acabar ahir?
Doncs jo vaig acabar, no me'n recordo exactament l'hora, però després de l'alfombra naranja, aquesta que vam fer amb els mitjans i tal i tot això, jo vaig venir-me a descansar, perquè a més, com estoy ahí con mi pauta de con mis productos naturales y los no naturales, havia de tornar i descansar. O sigui que vaig tenir la sort de no tenir assaig molt tard com altres companys que realment, ostres, podrets, s'acaben de vegades que quan diuen el dia següent, ostres, vam acabar a les tantes, dic, uau, Déu meu. Però bueno, també forma part d'aquesta cursa, no, suposo.
Vico, a quina hora vas acabar?
Doncs mira, jo vaig arribar a l'hotel a les 4:45 de la matinada. Sí, o sigui, he dormit poc, perquè a part venia amb el hype del moment, no, de llums, tal, fer el show, i vaig trigar a dormir-me un montón, o sigui, potser he dormit 4 hores.
Ja, i tu, Alfred García, has dormit molt o no?
Jo no he dormit avui, ja et dic, he agafat un avió a les 5, vull dir, no he dormit, directament m'he anat d'empalmada.
Hòstia. Bueno, Albert, tu quina hora vam anar a dormir, al Siderland?
Doncs vam anar a dormir, jo crec que a les 3, perquè vam arribar aquí, que devien ser les 2, i llavors vam estar revisant tot el que havíem vist a l'assaig, perquè l'havíem gravat, i per veure coses que s'havien de canviar d'il·luminació, de realització, i hem acabat anant a dormir a les 3 i pico. Sí, això.
Aviam, en una entrevista normal, jo ara aniria fent preguntes als diferents candidats catalans d'aquest Benidorm Fest, però aquest any no és normal perquè hi tenim un company que és l'Albert Sort del Món RAC1, coordinador del Món RAC1. Jo sé, Albert, m'imagino, vaja, que tu no pots fer moltes preguntes perquè evidentment formes part del mobiliari de la casa. Per tant, jo et deixaré que portis la conversa fins on puguis portar i tu mateix. Jo arrenco, però, amb una primera pregunta i faig una passa relativament al costat. Aviam, Vico, participes al Benidorm Fest amb aquesta cançó que es diu Ochentera. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cura que tela, pero ven con quien quieras, wow. Noche ochentera. La pregunta és igual per tots, la primera. Per què hauries de guanyar?
Ostres. Doncs mira, és una pregunta molt complicada, però et diria... Sí. Personalment, doncs perquè porto molt temps treballant i lluitant per això i crec que m'ho puc mereixer.
D'acord. Alfred García porta a concurs aquesta cançó que es diu Des de que tu estàs. Des de que tu estàs, todo lo que era ahora es algo nuevo. Todo ras de tierra está tocando el cielo. Des de que tu estàs. Per què hauries de guanyar, Alfred?
Bé, primer perquè ja tinc l'experiència d'haver anat a Eurovisió i realment no només és fer una actuació a Eurovisió, sinó que són moltes altres coses que potser no es tenen en compte, i segon perquè vull representar la música lleugera espanyola tal com es va fer en els anys 60 o 70 en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm.
Sharon participa amb Aire. Per què hauries de guanyar tu, Sharon?
Doncs mira, jo no sóc fatal amb això de fer mítings per a pedir el voto, o sigui que jo, si la meva cançó connecta amb prou gent perquè pensin que és una bona proposta, i amb el jurat i amb qui hagi de connectar, estaré superfeliç, i si no, estaré superfeliç de que vagi qualsevol dels meus companys que tenen també una proposta que hagi agradat més. O sigui que per mi no és una competició d'aquelles de demanar vot, és de, perquè lògicament per molt maca que tinguis la teva cançó, ja sigui la meva o una altra, si a tu t'agrada un altre estil, doncs mai votaràs per aquella cançó. O sigui que no demanaré el meu vot dient per què he d'anar. Escolta, jo espero que els encanti, que ho disfrutin, i si em toca, doncs si està al meu destí, escolta, benvingut sigui.
I Siderland presenta en candidatura amb Que esclati tot. No puc marxar. Albert, per què Siderland hauria de guanyar?
Em deixes que li pregunti a l'Uri Plana?
Oh, i tant. Pues mira, a partir d'ara, 11:32, tot teu, jo m'aparto una miqueta. Endavant, Albert.
A veure, Uri, per què hauria de guanyar Siderland? Això és absurdíssim. Per què hauria de guanyar?
Sí, m'explota una miqueta el cap d'haver-t'ho de respondre jo a tu, però bueno, escolta, fem-ho. No, aviam, nosaltres hem plantejat aquesta cançó com a la primera candidatura que podria anar per la Televisió Espanyola en català, i creiem que seria, bé, bueno, no és que ho creiem, és que seria un fet històric, i també una miqueta per això que explicava la Vico, no?, que també portem doncs molts anys treballant, i són molts anys d'amistat i de tocar junts. Aleshores, doncs una oportunitat com aquesta ens aniria superbé i l'aprofitaríem al màxim.
Jo ara el que us voldria preguntar és, portem molts mesos d'entrevistes, d'explicar sempre les mateixes coses. No sé si aquests últims dies us heu cansat de que us preguntin si podeu dir alguna cosa de la posada en escena, perquè és com el secret més ben guardat, però que, en fi, que tothom ho vol saber. Començo a mirar per l'Alfred i després els que us tinc aquí davant. Alfred, què dius tu?
Què haig de dir? Perquè se m'ha tallat un moment.
No, dic que si estàs tip de que et preguntin per la posada en escena.
Ah, sí, una mica tip sí que estic, però realment jo crec que serà una cosa que sorprendrà i que realment, bueno, crec que és una cosa molt diferent i que crec que no cal desvetllar fins l'últim moment. Alguna cosa ja se sap, però ja està.
Tu, Vico?
Jo realment repeteixo sempre el mateix, o sigui, he desvetllat un element d'això que és el sofà i sempre dic, rotllo, abre un sofà i més coses, i ja està.
Tu, Sharon, clar, jo crec que amb tu tothom espera
perquè una de les coses que m'imagino que molts oients ja saben i és que Sharon arriba aquí però ve del Drag Race, que allà és on tu vas cultivar tota la teva popularitat i la gent espera de tu que sempre t'acabis superant, no? Amb un nou outfit, amb una... No sé si això encara et posa encara més pressió.
Doncs mira, no em posa més pressió perquè jo tinc una edat que les coses les disfruto i si a algú no li agrada, doncs escolta, mira, si quiere tirarse por un puente en protesta, pues una cosa suya ja, vull dir, jo estic per disfrutar les coses i ja està. Jo sé que s'espera, entre cometes, doncs sobretot la gent que em segueix i tal, i tu sempre intentes d'alguna manera complir aquestes expectatives de la gent que a qui agrades, no?, i a qui connecta amb la teva proposta artística, però no em deixo portar per aquestes coses, perquè si no, imagina't, acabaria boja. Jo, lògicament, pel tipus de show i del tipus d'artista que sóc, doncs m'agraden certes coses amb una posada en escena i amb un escenari, doncs, que intentaré fer, però ja et dic, que jo sempre funciono amb el que jo em sento còmode, amb el que m'agrada, amb el que crec que pot estar guai, i però sense anar més enllà, eh?
El dels artistes que estem ara aquí parlant, ara li preguntaré a l'Uri per això i enllaçarem la següent pregunta, perquè tres, com ara dèiem, vam acabar molt tard perquè vam assajar ahir. Sharon va assajar el dia abans. No sé si amb el que vas veure de la posada en escena, tu, Uri, si estàs content de com va anar l'assaig i si s'ajusta una mica al que havies plantejat, perquè clar, això són molts mesos de feina a cegues per acabar-ho veient en tres assajos. Estàs content, tu?
Sí, moltíssim, la veritat és que sí. Són, com deies, tres mesos de feina, de tenir un equip molt gran pensant en tot el que se'ns podia ocórrer per portar-lo a l'escenari. És veritat que falta un assaig encara, però tal com van ser les nostres sensacions al baixar d'allà, va ser com de dir, uau, nois, quina feina hem fet, superorgullosos de tot, nosaltres estem còmodes, i llavors retocar, polir aquests detalls i també enllaçant amb la pregunta que deies abans, no? De que ens han preguntat això moltes vegades, hem guardat el secret per obtenir el factor sorpresa i ara tenim ganes de que arribi el moment perquè el factor sorpresa surti a la llum i tothom ho vegi i disfrutin d'aquesta posada en escena.
Tu, Alfred, vas acabar content ahir?
Jo vaig acabar encara més content del que pensava. Jo crec que és veritat que en tres assajos és complicat, però la veritat és que ara em trobem coses fins i tot que no esperàvem trobar-nos a millor. I la veritat és que molt contents, tot va molt a favor i la veritat és que ho estem gaudint molt.
Vico.
Jo em vaig acabar contenta. Sí que és veritat que el meu show... depèn molt de la realització de càmeres i realment ahir era el primer dia que es feia amb càmeres, llavors no vaig poder veure res perquè jo estava allà dalt, estic a l'espera de reunir-me ara amb l'equip i que m'expliquin, m'ensenyin vídeos i tal, però contenta perquè al final també la coreo, que per mi suposava com un repte el tema d'assajos i de més, va sortir prou bé, amb la qual estic tranquil·la. Veremos.
Sharon.
Doncs nosaltres, justament quan tens una proposta i arribes a l'escenari on has de fer aquesta proposta, molts cops t'has d'alguna manera d'adaptar. Llavors va estar molt bé aquests petits assajos que hem tingut per poder reajustar i fins i tot fer canvis. A més, jo sóc una persona que fins a l'últim moment puc estar fent un canvi, eh? O sigui, no em fa por allò de dir, oye, vamos a cambiar esto a última hora. Sóc bastant llançada amb això. I llavors jo crec que els assajos en aquest sentit ens han ajudat molt i aquesta tarda nosaltres tenim de nou l'assaig, que ja és l'últim abans de la gala de demà i que espero que podem acabar d'afinar aquestes cosetes que hem canviat en aquests últims dies.
Vico, potser Noche Entera ha estat, jo crec, la cançó d'aquesta prèvia del Benidorm Fest a nivell de reproduccions, a nivell de que està fent-se viral d'una manera brutal, a nivell que no la parem de cantar tots tota l'estona. Creus que això a tu t'ha... O sigui, evidentment és una cosa molt bona, però alhora t'ha afegit pressió d'haver de fer una cosa que potser tu no pensaves que hauries de fer perquè ha tingut tant èxit que ara potser la gent espera de tu una cosa que és massa?
Totalment. O sigui, la pressió que m'he posat jo és de... Vull arribar a l'altura del que la gent s'ha pogut imaginar que veurà. Jo crec que la proposta és molt guai, és arriscada. Espero que surti bé, però jo crec que arribarem a aquest nivell d'expectació, però clar, evidentment, no sé com rebre-ho. O sigui, estic molt contenta per una banda, però rotllo, bueno, ojo, vamos a ver.
I tu, Alfred, el fet d'haver participat ja a Eurovisió, que tothom tingui tan present aquella actuació, no sé si per tu és una manera de dir us espereu una cosa i en serà una altra, o alhora penses, ostres, que això no em jugui en contra de que la gent pugui dir, ostres, ell ja hi va anar, volem una altra persona.
No, jo mai penso en que la gent espera. Jo sempre penso en el que està en les meves mans, i el que està en les meves mans és fer una actuació que impacti a tothom i que sigui diferent del que es va fer en el seu moment. Evidentment és diferent perquè vaig sol i han passat 5 anys, vull dir que no té res a veure el moment en què jo m'estava construint una carrera amb 5 anys de carrera ja, no?
L'altre dia, justament amb la Sharon parlàvem de com si ens ha canviat o no la carrera amb aquests mesos del Benidorm Fest. Clar, això és molt diferent per grups com nosaltres, Sutherland, que teníem una carrera curta, que veníem pràcticament d'un món que només ens coneixien a Catalunya i que no érem un dels grups principals. En canvi, clar, tu, Sharon, tens una carrera absolutament a banda de tot això de molts anys. Tu creus que per tu això serà un punt d'inflexió? Serà un camí per obrir-te a nous públics? Què representarà per tu el Benidorm Fest?
Que cada cosa que fem suposa un punt d'inflexió. Jo crec que els artistes constantment amb les noves experiències que tenim per viure, que se'ns posen al camí, és com començar de zero. O almenys jo em sento amb cada cosa que faig que estic començant de zero, perquè has de donar alguna cosa totalment diferent, entres per servir amb un públic totalment diferent, un altre target, etc. Llavors, per mi, o sigui, jo no perdo aquesta il·lusió mai, i no sé si exactament el Benidorm Fest a mi serà una de les artistes que més ajudarà o no, perquè vaig tenir realment un punt fort amb el Drag Race, la veritat. Va ser el moment més fort, diguem, jo diria que de la meva carrera en quant al tema artístic. I això, doncs, segurament més endavant jo crec que pugui portar, doncs, coses positives, no? Però ja et dic, o sigui, mai se sap, o sigui, és que és una incertidumbre constant cada cop que comences a fer alguna cosa nova, no? Almenys en el meu cas.
Bueno, és que, sí, salva'm, exacte, perquè això...
No, ara vaig jo, no, ara ho empitjorarem, Escolta'm una cosa només, Albert, una cosa, que és molt important. Quantes entrevistes heu donat? Si fa o no fa, tots tindreu el mateix número d'entrevistes. Algú em sabria dir quantes entrevistes heu donat des que veu estat escollits per ser en aquest Benidorm Fest?
Una barbaritat. Aquest dia ho discutíem amb l'Uri i vam arribar a calcular, una setantena.
No!
Més.
Jo crec que més, però també és veritat que hi ha algunes que són molt curtes, diguéssim. I aleshores, si no les contem, doncs això, unes 70, i potser alguna mica més, però bueno, una cosa així.
70?
Sí, tirant pel cap baix.
Val. És que hem dit que sí a tothom.
Val, alguna molt friki que algú recordi? Alguna entrevista... Ja. Alguna molt friki d'entrevista que algú recordi? Que no es pot dir.
N'hi ha que et pregunten coses que dius, hòstia, ara m'agafes aquí. Algunes que et pregunten per coses a Eurovisió, com quin és el país que... I penses, perquè clar, hi ha molt eurofan, que això també és una cosa molt maca, però a la vegada...
Bueno, això dels eurofans, això m'ho heu d'explicar. Algú em sabria definir que com és un eurofan? És a dir, un eurofan com és? És a dir, que és un... Bueno, clar, perdó, ja ho tinc clar. Hola, Jordi Ramos, bon dia.
Molt bon dia, Jordi. Ja estava patint a veure què deies.
Bueno, és això, no, Albert Sort?
Sí, no, és una gent que viu 365 dies l'any, una cosa que per la resta doncs pot ser només un dia l'any. Doncs imagina't, jo ara aquest dia em va fer molta gràcia perquè doncs comences a seguir molts mitjans i clar, hi havia un horari d'aquesta setmana de totes les preseleccions nacionals que estan pendents, i estan pendents de, no sé, Ramos, quines, però en plan, la semifinal de Moldàvia, per exemple, no ho sé.
Sí,
sí, bueno, ara, i tant, ara estan en Finlàndia, crec, fa poc va haver-hi Bèlgica, i Albània ja ha triat també, Ucraïna també ha triat la cançó, Israel aviat dirà quina cançó és, però ja sabem quin és el cantant. És que això que diu l'Albert és veritat, és a dir, hi ha informació d'Eurovisió pràcticament tot l'any.
Ja, la veritat, eh? A quina hora vas anar a dormir ahir, Ramos?
Doncs jo diria que eren quarts de dues, més o menys.
Carai, que d'hora.
Home, mira, van fer... S'ha de dir que la gala d'ahir va ser una mica quadro, perquè...
Una mica? Greu, quadro?
Una mica, sí, sí, em sap greu perquè ahir la inauguració es feia al Benidorm Palace, que és una sala de festes que hi ha als afores de Benidorm.
Sí, Benidorm Palace té nom de programa de José María Íñigo dels anys 70-80, Televisió Espanyola.
Mira,
Benidorm
Jordi,
Palace,
et juro
eh?
Que jo ahir em sentia a Las Vegas dels anys 70.
Oye, esto es, perdóname, pero a mí me va a cantar eso, ¿eh? El momento Vegas de los años 70 a mí me pone. A mí me faltaban unos dados, cariño, aquello, un pelo cardado. No, ya lo llevaba, yo ya iba muy de los años 70.
Bueno, pensa que era una, tot un auditori amb tot de tauletes, amb la seva, amb el seu llum, allà en plan Music Hall, amb un escenari que tenia una tarima alçada on hi havia tota la banda de música de Benidorm i llavors quatre cantants d'aquests d'orquestra que anaven fent los grandes éxitos de Eurovisió. Visión de todos los tiempos. I quan acaba, jo em vaig quedar al·lucinat, no sé si us ho veu fixar, que de cop i volta, bueno, marxen els músics i tot, i allò es comença a moure, i tota la tarima amb totes les cadires i els instruments se'n va sota terra i es queda cobert per una tarima, i llavors allò es converteix en una sala de festes discoteca, diguéssim.
Meravella. Això no, jo no ho vaig veure, això. No vaig arribar a veure, però vamos, això que m'estàs explicant ja em sembla una fantasia.
Sí, sí, era espectacular. Bueno, a més va haver-hi l'afegit, pobres, i en aquest sentit també em sap greu per Televisió Espanyola, que havien previst tota una catifa taronja de glamour al carrer, a l'entrada, etc, 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 i a Benidorm es veu que plou un dia a l'any i va ser ahir.
Diluvi, oh, yeah. Sí.
A saco. Llavors, què passava? No, que van haver d'improvisar.
Perdona una cosa, que puc criticar, sí. Puc criticar una cosa? Aviam, per tant favor. Demà com dijous, em pots dir, sisplau, Ramos, els horaris de televisió?
Sí, sí, 22:50.
Ah, és que no... És que, però que no veuen?
Els dos dies.
Que el 22:50.
Sí.
Hòstia, clar, vol dir que serà pitjor que un partit de futbol, això acabarà a les tantes.
Mira,
de la segona,
a la una de la matinada ens han citat a la premsa per fer la roda de premsa amb qui guanyi.
Hòstia, tu. Hòstia, tu, quin dia més llarg per tots. Bueno, aviam, Jordi, t'he de demanar un favor. Vull que sonin, hem posat les altres cançons. Què dius, què vols, digues.
Jo? No, anava a dir que... No, que anava a dir que... A veure, una cosa que està bé, de cara que estem aquí tots junts, l'Alfred no ho sé, però que, malgrat que estiguin tots en concurs, jo aquí veig molt bon rotllo, i també t'he de dir una cosa. Cada cop que abans has posat cançons dels altres quatre, tots els he vist cantant o movent-se amb la cançó de l'altre. Vull dir que això està molt bé.
Aviam, Albert, però això no és una mica això de, bueno, de tanto que te quiero tener llorar? O sigui, una mica allò de...
No, la veritat és que no, almenys no ho vivim així. De fet, nosaltres ara fem això de que convidem a la gent al nostre balcó a cantar, la Vico ja va passar, l'Alfred i la Sharon quan vulguin també ja, ja hem parlat de que vinguin. O sigui, és maco, vull dir, no... Jo crec que sí, home, que el moment de la gala, clar que hi haurà nervis i clar que tothom vol guanyar, però no hi ha aquesta sensació, la veritat, almenys per part nostra.
Ja. Bueno, escolta, fem una...
A mi em van explicar que l'any que va anar Rafael es veu que ella estava com molt cuidant-se i tal, perquè per ella era l'única oportunitat que tenia de fer alguna cosa tan gran com per després viure de la música, i ell necessitava fer-ho com per aconseguir donar una estabilitat a la seva família. Llavors, en aquell moment, jo crec que es jugava, no, en una Espanya que era molt més fosca, es jugava molt el tema de la pobresa, de poder treure la teva família endavant, doncs, amb la teva feina, no, com a cantant, tal, tot això. Llavors, suposo que era diferent. Jo crec que ara, afortunadament, vivim una realitat totalment diferent, i jo m'ho estic prenent com una experiència superxula, i de veritat que et dic que qualsevol dels meus companys que guanyés, o sigui, el meu recolzament i superfeliç pel qui sigui. O sigui, és que m'és igual qui sigui, de veritat. No és una cosa de dir, no, tengo que ir jo, perquè... O sigui, és que jo, i jo crec que aquesta sensació és una mica la de tothom, eh? No sé, lògicament, doncs, vols representar el teu país, seria una experiència meravellosa, tal, i tot això, però crec que no hi ha aquesta sensació de competitivitat, sinó de companyerisme.
És així?
És que si no, imagina't quin estrès, també.
Sí, clar. És així, Vico?
Sí, sí, jo penso, o sigui, realment, no crec que anar a una audició en dicti massa el futur de les carreres de tots els que estem aquí. Jo crec que és un moment, o sigui, és un event com per demostrar qui som com a artistes i que la gent pugui seguir-nos i fer-se fan nostre. I per això jo almenys ho visc així. O sigui, vull que tothom brilli i tothom demostri el seu potencial. I crec que ho farem tots.
Molt bé. Vols dir alguna cosa, Alfred García?
Visca Eurovisió.
Bàsicament.
Visca.
Vinga, l'altra, vinga. Escolta, teníem previst fer les altres cançons. Ja ho farem un altre moment, perquè és tard i vol ploure. Escolta'm, això de Benidorm és com era fa... Bueno, clar, vosaltres no ho sabeu, però com era... Però aquesta, té aquesta sensació una mica de rancio abolengo, Albert?
Sí, ja...
Ui,
ja,
esteu barreja, molt carregats de pit tots,
Oh, jo estic fatal.
No, ja. Tothom està una mica tocat, perquè clar, yeah. Això de que sigui a final de gener, a més et confies perquè al matí fa molt bon temps i després a l'acabar caient el sol pica. No, això de Benidorm és curiós, a veure, vull dir, tots aquests, pels que no hi havíem estat, és sorprenent només d'arribar, és com si et trobessis una mica allò a Abu Dhabi al mig del desert, doncs aquesta, això de gratacels, i després quan hi entres i comences a passejar, i nosaltres vam arribar el dijous i el dijous a la nit vam començar a caminar, clar, estava desert, o sigui, perquè tot tanca a les 6 de la tarda, perquè doncs gent jubilada d'altres llocs d'Europa, on els horaris són molt més d'hora, doncs tot vinga, acaba d'hora. I aquí l'hotel, que ens estan tractant de meravella, però clar, passes allà a les 7 pel restaurant i veus la cua de la gent gran entrant a sopar com si fos allò les rebaixes del Corte Inglés als anys 90. És particular, és peculiar tot, i, però realment també té molta gràcia que sigui aquí, perquè té aquest aire tot, això, no? És molt autèntic.
Bueno, escolta'm una cosa, ho deixem aquí. Jordi Ramos, vols dir alguna cosa més?
Ara que l'Albert estava explicant això, estava pensant en una imatge d'aquest matí a l'esmorzar, que hi havia una senyora anglesa que s'ha passat com un quart d'hora amb una ampolla de cava al bufet de l'esmorzar.
Com ha de ser? Com ha de ser? Com ha de ser? Escolta'm, tu, alegria, alegria.
No, jo he de dir que, escolta'm, que s'espera una setmana molt emocionant, i que jo crec que estarà divertit tant el que pugui passar demà com el que pugui passar dijous. Dels que estem aquí, demà és Charon qui entra a la semifinal, que en passaran 4, recordo, i se n'eliminen 5, i els altres 3 hauran de competir dijous a la semifinal, que serà un problema, perquè, clar, només hi ha 4 llocs a passar i a veure com va. Però bueno, jo crec que promet molt a tot el que pugui venir.
Escolteu-me, disfruteu molt, gaudiu molt i en continuem parlant aquí al Món RAC1. Gràcies, Vico, gràcies, Alfred, gràcies, Charon, gràcies al Sutherland per haver-nos acompanyat avui al Món RAC1. Gràcies a tots, una abraçada molt forta.
Gràcies, bon dia. Una abraçada.
Escolta'm, Ramos.
Bon dia. Sí, digue'm.
Què? Un moment, home. A quina hora te'n vas a dormir demà, aquesta nit? És clar o no?
Molt bona pregunta, no ho sé, tenen un... Espera, que et miro l'horari, perquè avui hi ha el primer Euroclub...
Tens l'horari d'anar a dormir. A qui vols enganyar, farsant?
No, tinc l'horari de premsa, que et puc dir. Ens posa un autobús estupendo que regreso 23 hores de la discoteca Penélope.
Vas a una discoteca que es diu Penélope? I què tal?
Sí.
I què tal?
Està prou bé. O sigui, em va agradar bastant. Reggaeton, tal... Música guai, sí, sí.
Ara, bueno, avui reggaeton no en tindrem, Avui tenim Sara Deo, Digibel, Noan, Carmen Puente, Álvaro Pontes, Shane, Laura Lou, Adonai Santana, Nena de Conte i Azúcar Moreno.
Azúcar Moreno?
Imagina't. Sí, clar, perquè l'any passat es van presentar al Benidorm Fest i elles van anar a Eurovisió l'any 1990.
Bueno, Jordi Ramos, com sempre, serà el rei de la pista. Per tant, dona-ho tot, com sempre, Ramos. Que vagi bé. Fins ara. Són les 11:54 minuts, com sempre. Ara tornem.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina-la amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informa't en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell.
La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipa, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a la faccultural.cat.
Què, Bartolí? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Aquí estem.
Aquí estem, a Ginebra.
No, a Matadepera.
No, ja. Ara ja ho tinc controlat. I sé, sí, també, sí. També sé on sereu demà. És a dir que...
Ah,
ja...
sí?
Sí.
A on?
Sé tot. A Brussel·les.
A Perafita.
A Brussel·les.
Ah, bé.
Veus? Com ara ja ho tinc ben estudiat. I el Jordi Ramos a Benidorm. Que bé que ho fa, eh?
Mm.
Quina llàstima no tenir-lo punxat ara.
No.
Perquè se'l nota en la seva salsa, en la seva essència. I és feliç, estarà allà, serà per allà tota la setmana i, escolta'm, endavant. I tu què, com ha anat el matí? Com han anat les sensacions des de Ginebra? Fred?
Bastant.
Bastant, oi?
Sí, però és un fred suportable, diríem.
Ja he vist aquells stories amb el vostre aterratge, que bonic, eh?
Mm. Sí. Bueno, hi ha un que estava enganxat al sostre, també t'ho dic.
Qui estava enganxat al sostre? Explica-ho.
Bueno, perquè hi ha algú que quan ha de sortir l'avió ja fa 15 hores abans i 15 hores després va collonit per la vida, saps què vull
dir? Ja t'entenc, que estigui igual que tu de nom.
Sí.
De cognom, no.
No.
D'acord.
No. Ja va espantat.
Doncs que
va espantat.
Que
I ahir va haver-hi una mica de turbulències.
Ja.
Tot i que m'han dit que avui hi ha un vol a Brussel·les, que es veu que hi ha una ventada de por.
Correcte, ja li vaig dir jo la setmana passada, això.
Sí.
És així.
Ja veuràs, ja.
Bueno, no passa res, que es prengui alguna cosa que el faci estar una mica sedat, si no seria la primera vegada.
Tu, escolta'm una cosa, això és el diàling, vull dir, no és converses amb Ramon Bartolí.
Sí, ja ho sé. Només deixa'm dir-te que digue-li de part meva al de Planell que faci alguna copeta abans d'agafar l'avió i ja està, i així se li farà més suportable.
No tinguis cap mena de dubte, això de la copeta, no serà una copeta.
Serà més dura, oi?
Sí.
Bueno, escolta, va, que tenim diversos fragments de l'entrevista que has fet avui a la Secretaria General de Esquerra Republicana, Marta Rovira.
Perquè l'ha recorregut tothom, sí? Estem en el mateix vaixell, sí? Assoleixi l'objectiu, hi hagi la República Catalana, sí? Parlament de Catalunya, de Junts pel Sí, sí? Des de que s'ha derogat la sedició, sí? De la coalició amb Podemos, sí? D'Europa, que voten a favor d'això, sí? D'aquesta reforma del Codi Penal, sí? Com vostè ha dit, s'ho passen pel forro, sí? Aleshores, això nosaltres ho sabem, sí? Cal que ens ajudin encara molt més, sí?
Sí.
Bueno, sí.
Al final te l'ha passat, eh? Te l'ha passat a tu també, el sí.
Sí.
Vaja, exacte, val. Sí. No, que de divendres passat també tenim el Dona Pas a la contraportada, que podem dir que no es va fer com ho acostumem a fer cada dia.
Quina contraportada?
Com?
Contraportada? Què he dit?
Contraportada, has dit.
Tu què eres? El primer de la classe que estaves allà xivant que si aquesta dit i aquest l'altre dit, no?
M'has preguntat.
Quin nen de repel·lent, per favor. Quina contraputada,
Lo ha dicho,
Lo ha dicho, i escolta, que ha tornat a passar. Recuperem una nova escurada de nas a l'antena del món a RAC1.
Per les semifinals de la Copa del Rei, que es disputaran a doble partit entre mitjans de febrer...
Otra vez.
Per una banda, els blancs van guanyar 3-1 l'Atlètic.
No facis soroll, no et demanem res que no sàpigues fer.
Estem tots refredats, jefe.
Demà des de Brussel·les, amb Lluís Puig, el dia que sortirà la sentència al Tribunal Superior de la Justícia de la Unió Europea, ens acompanyarà el conseller Lluís Puig, a qui va dedicada especialment aquesta sentència. Avui des de Ginebra, amb la Marga Ortuño a la producció, amb en Jordi Calafell a la part tècnica i des dels estudis de la direcció tècnica de l'Oriol Montfort i d'en Jordi Nieto. Demà tornem a les 6.